Són 2:15.
Tarragona Actualitat, l'informatiu del migdia a Tarragona Ràdio.
Bona tarda. Els hotels de la ciutat rebutgen frontalment l'aplicació d'un recàrrec turístic que permetria a l'Ajuntament cobrar un màxim de 4 euros per persona i nit. La mesura complementa l'increment de la taxa sobre les estades aprovada aquesta mateixa setmana pel govern català. El president de l'Associació Hotelera de Tarragona Ciutat, Xavier Jornet, s'hi oposa i lamenta la manca de diàleg amb el sector.
És una taxa uniforme que per ser així és claríssim que és una taxa només amb el motiu de recaptar.
I avui ha passat pels micròfons de Tarragona Ràdio Rosa Maria Virolés, magistrada emèrita del Tribunal Suprem. La jurista tarragonina s'ha referit a la igualtat entre dones i homes. Creu que falta cultura d'igualtat i ha parlat a més de la construcció del fòrum judicial. Confia que aquesta vegada el projecte sí es faci realitat.
Una altra pedra seria ja una mica, no? Però jo crec que la Generalitat s'hi ha posat en ganes i que té ganes de treballar i que jo crec que ara ja hi haurà una continuïtat i que arribarà a bon fi, no?
En esports, Dani Vidal s'ha mostrat entusiasmat amb la resposta de la gent per omplir diumenge al migdia el nou estadi davant la Ponferradina. L'atractiu del duel entre segon i tercer classificat ha esgotat les entrades dels gols, tribuna i preferent baix, el que ha fet que el Nàstic activi la preferent alta. L'entrenador reconeix que tenir un camp ple no és només un al·licient pels futbolistes.
Quan la gent ve amb ganes és que es nota moltíssim. Sembla un tòpic, sembla que hi ha vegades que, i és veritat, la nostra feina, el que està a les nostres mans és que des de la gespa la gent es senti identificada plenament amb el que està veient, però és que aquest camp, quan fa molt, molt soroll, és molt incòmode pels rivals.
Per al partit de diumenge, l'únic futbolista descartat hores d'ara és David Juncà. Demà es decidirà si entren a la convocatòria Alberto Baro, Pablo Fernández i també Pol Domingo. L'encontre és a les 12 i la gran afluència de gent fa que Guàrdia Urbana i Nàstic recomanin anar al camp amb molta antelació. Avui és divendres 28 de març. Joan Maria Bertran està als controls tècnics. En nom dels serveis informatius us parla Teresa Ortega. Taxa turística a Tarragona. L'Ajuntament estudia si aplicar o no el recàrrec turístic municipal. Els ajuntaments poden cobrar un màxim de 4 euros per persona i nit, una mesura que seria complementària a l'increment de la taxa sobre les estades aprovada aquesta setmana pel govern català. Els hotels de la ciutat s'hi oposen i lamenten la manca de diàleg amb el sector. Laura Casas.
A partir de l'1 de maig, l'increment de la taxa turística ja serà una realitat. Es duplica l'import a pagar per estada i nit i a partir de llavors oscil·larà entre l'euro amb 20 cèntims i els 6 euros en funció del tipus d'establiment i de la categoria. També afectarà els creueristes. La mesura encesa el sector que la titlla de recaptatòria. El president de l'Associació Hotelera de Tarragona Ciutat, Xavier Jornet, ha explicat a Tarragona Ràdio que s'ha fet sense diàleg. Diu que no pot ser que l'augment de la taxa sigui uniforme a tot el territori.
Aquesta taxa no s'aplicarà només a Barcelona, s'aplicarà a Barcelona, s'aplicarà a Tarragona, s'aplicarà a Falset, s'aplicarà a Tortosa i s'aplicarà a qualsevol poblet de l'interior. És a dir, és una taxa uniforme que per ser així és claríssim que és una taxa només amb el motiu de recaptar.
D'altra banda, Jornet també es mostra contrari a la creació d'un recàrrec municipal. Diu que pot estar bé per a aquelles localitats o zones amb més impacte i que hagin de crear infraestructures o equipaments adreçats al turisme, però que no és el cas de Tarragona. En aquest sentit, recorda que fa 20 anys que a la ciutat no s'han ampliat les places a hotels i càmpings i que, si hi ha hagut un increment de visitants, ha estat pel descontrol amb els apartaments turístics.
És un municipi que té turisme, però no és el motor principal, és un motor important, però no és el principal, i a més, el que dic, els últims 20 anys no s'han incrementat places, vol dir que com a mínim d'hotels i de càmpings, amb la qual cosa, bueno, jo crec que hauríem de fer altres coses abans de pensar en posar una taxa turística específica del municipi. Jo crec que està més pensat per altre tipus de municipis on realment pues el turisme sigui un element molt més, o bé que porti uns certs inconvenients, com pot passar en determinades zones de Barcelona.
Salou, de moment, aparca l'impost municipal, Vilaseca ho està estudiant i Altafulla ja ha dit que s'hi l'aplicarà.
Fem una pausa per la publicitat, ara mateix tornem.
Les notícies a Tarragona Ràdio.
Primavera Show, la gran festa de la moda i l'oci a Tarragona.
Dissabte 5 d'abril, el Parc de les Granotes es converteix en l'escenari perfecte per gaudir d'una tarda plena d'activitats i tendències.
A partir de les 17 hores, vine a descobrir tallers infantils, tardeo amb bona música, expositors amb productes únics, una àmplia oferta gastronòmica i DJ en directe per animar l'ambient.
I quan arribi la nit, la gran desfilada de moda. A les 21 hores, deixa't sorprendre amb les últimes tendències de primavera-estiu en un espectacle que combina estil, llum i ritme.
Un esdeveniment organitzat per la Via T Tarragona Shopping, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona.
Moda, diversió i bon ambient t'esperen al Primavera Show. No t'ho perdis.
Patrocina Hotel Laura i Montse Timoner de Clínica Dental.
Tarragona Ràdio. Les notícies.
La magistrada emèrita del Tribunal Suprem, Rosa Maria Virolés, està convençuda que aquest cop va de debò i que tirarà endavant el projecte per construir el fòrum judicial.
La jurista tarragonina ha assegurat en una entrevista a Tarragona Ràdio que confia que ara sí serà realitat la unificació dels òrgans judicials de la ciutat en un mateix edifici.
No sé si han sigut quatre les primeres pedres i, bueno, com deia, aquest mateix dia, que em sembla que va ser el dia 6 de març, l'alcalde Viñuales deia que, bueno, que ell no vol anar fins que hi hagi una paret. Bé, d'acord, a veure, una altra pedra seria ja una mica, no? Però jo crec que la Generalitat s'hi ha posat en ganes, i que té ganes de treballar, i que jo crec que ara ja hi haurà una continuïtat i que arribarà a bon fi, no?
Sobre els casos de violència envers les dones, Rosa Maria Virolés té clar que falta cultura de la igualtat. Considera que no n'hi ha prou que ho diguin les lleis i que s'ha de posar a la pràctica. Pensa que la cultura de la igualtat ha de començar des de l'inici a l'escola, la família i l'entorn.
Una cultura de la igualtat, o sigui, la igualtat no n'hi ha prou en que ho diguin les lleis. Des del 1978 n'estem parlant, de la igualtat. Però, bueno, s'ha de posar a la pràctica. I això és culpa, doncs, de l'educació durant la infantesa, després dels estudis, després del moment en què s'agafa els amics, tot. Bueno, és la cultura que té que començar des de l'inici, no? I llavors, bueno, costa. Bé, que costa més de lo normal en assolir aquesta igualtat, no?
Premi Justícia de Catalunya 2024, Virolés s'ha referit també a l'acumulació de causes judicials pendents de resoldre's. Assegura que si és lenta ja no és justícia i diu que falten mitjans humans perquè es resolgui la tardança existent. Virolés ha passat pels micròfons de Tarragona Ràdio al programa La Veu de Tarragona, on ha repassat els vincles amb la ciutat tot i treballar a Madrid. Virolés ha confessat que mai s'ha quedat un cap de setmana allà, ja que ha preferit tornar a casa.
El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat avui una declaració institucional per millorar la mobilitat a la demarcació de Tarragona. Michel Pijuan.
El ple de la Diputació ha posat en manifest la voluntat de treballar per l'estat de la xarxa de comunicacions i millorar-les en benefici de la ciutadania. S'han aprovat definitivament dos grans projectes: el condicionament de la carretera TV-3421 de la Sénia a Roquetes i la T203 de la TP-2031 al Catllà. En la primera, amb una inversió de 3,7 milions d'euros, s'inclou la millora de la travessera urbana. La segona actuació, la carretera de la Sénia a Roquetes, permetrà millorar el traçat de la carretera ampliant la calçada en bona part de la via, habilitant-hi un itinerari per a vianants i reordenant les connexions amb els camins i accessos a les urbanitzacions que hi conflueixen, entre d'altres. Les actuacions s'iniciaran aproximadament al març del 2026. Estan incloses al programa quadriennal d'inversions de la xarxa local de carreteres de la Diputació 2020-2023 i s'han marcat com a prioritàries segons el pla zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació 2020-2035. El ple ha aprovat la resta dels punts previstos a l'ordre del dia i ha pres possessió del seu càrrec com a diputada de la Diputació de Tarragona l'alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret, qui substitueix a Joan Castor Gonell, que va renunciar el passat mes de febrer.
El Parlament ha demanat el cessament de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i ha reprovat el ministre de Transports, Òscar Puente, pel seu paper en les incidències que pateix Rodalies, Josep Sunyer.
Doncs sí, en concret el ple ha aprovat una proposta de Junts que reclama el cessament de la consellera i una altra del Partit Popular de Catalunya que exigeix la reprovació de Puente per la seva constant ineficàcia en la gestió de les incidències. Les dues iniciatives han rebut el suport de Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana, el vot en contra dels comuns i del PSC i l'abstenció d'Esquerra. A banda, la Cambra Catalana ha aprovat també una altra proposta dels republicans que insta el govern a exigir dimissions als presidents de DIF i de Renfe. També sobre reprovacions, el ple ha donat suport a una proposta d'Esquerra que demana reprovar Paneque per la seva incapacitat d'exigir les responsabilitats necessàries a DIF i a Renfe davant de la situació de col·lapse del servei de Rodalies. Es tracta de la primera vegada que el Parlament es reprova un membre del govern d'Illa des de l'inici de la legislatura. Un Parlament que també ha coincidit a denunciar el dèficit històric d'inversions en infraestructures per part del govern espanyol, a qui culpabilitzen del mal funcionament crònic de la xarxa de trens de Rodalies.
Més de 200 persones arreu del món estan matriculades amb els cursos de català que ofereix el Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. De seguida us expliquem aquesta notícia, però primer, a propòsit del que va aprovar ahir el Parlament de Catalunya, hem escoltat també la veu de la plataforma Dignitat a les Vies.
Segons Gómez, els usuaris estan completament col·lapsats alhora que cada vegada més enfadats i més rebels. I per aquest motiu demanen posar data a la reunió que se'ls va prometre amb la Generalitat, Renfe i Adif. En una roda de premsa des del Parlament, la portaveu també ha exigit al govern un canvi de llenguatge i que, a més de Rodalies, tinguin en compte la situació dels trens regionals.
Estem completament col·lapsats. La paciència, que és la paraula de moda, ja no ens en queda. De fet, estem cada vegada més enfadats, més rebels, i tant nosaltres com la resta de plataformes hem tocat fons. I que totes les plataformes que han sortit cada vegada estan més organitzades, interior i exteriorment. Ens tindran organitzats, ens tindran a favor de seguir les mobilitzacions, i us assegurem que cada vegada som més forts i cada vegada tenim més gent darrere que ens està demanant que sortim un altre cop al carrer fins que això se solucioni.
Cada vegada som més forts i tenim més gent a darrere demanant que sortim al carrer fins que això se solucioni, ha alertat Gómez. Representants de la plataforma han comparegut des de la sala de premsa del Parlament minuts després d'acabar-se el ple. Entre les propostes han reclamat revertir la desigualtat tarifària, gent treballant a les estacions del Corredor Sud, més pantalles, millorar l'accessibilitat i millorar enllaços. Ens tindran organitzats, en conclòs.
Ara sí, us expliquem que més de 200 persones de tot el món s'han matriculat als cursos de català que ofereix el Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix lamenten que els costa trobar gent amb qui practicar el català més enllà de les aules.
Des del Servei Lingüístic de la URB té en marxa diverses actuacions com tallers que promouen l'hàbit de mantenir el català a les converses. També s'ofereix als alumnes catalanoparlants la possibilitat de formar parelles lingüístiques amb estudiants internacionals per ajudar-los a practicar el català i a conèixer els costums i la cultura del territori. A banda, hi ha un programa d'intercanvi d'idiomes obert a tota la comunitat universitària, el Tàndems URB, que permet tenir converses informals amb parlants d'aquelles llengües que es volen millorar. El Servei Lingüístic també ofereix cursos en català que van des de l'A1 fins al C2. També hi ha cursos específics com les tutories orals per al PDI que permeten millorar la competència oral per usar el català a la universitat de manera adequada, o el curs de llenguatge jurídic. Així mateix s'imparteixen tallers per treballar aspectes concrets com les preposicions, les conjuncions o la fonètica i l'ortografia.
Alumnes del Col·legi Carmelites viatgen aquest cap de setmana fins a Ferrol per participar a les finals de la First Lego League.
L'equip Tecnocarmelites, format per 14 estudiants de quart de l'ESO, posarà a prova els seus coneixements. Enguany, la competició se centra en els oceans i fons marins. Els joves hauran de resoldre problemes del món real a través de la ciència i la tecnologia. Durant tot l'any, els alumnes han hagut de dissenyar i preparar un robot a partir de peces de Lego per superar diferents proves. L'equip Tecnocarmelites va aconseguir el primer premi a la fase preliminar celebrada al Palau Firal i de Congressos el passat 22 de març. El sotsdirector del Col·legi Carmelites, Félix Gilgaldo, ha explicat en una entrevista a Tarragona Ràdio que és una aposta de l'escola cap a aquest certamen, que des de fa anys ja hi participen. Expressa que és una manera de posar en pràctica coneixements que han adquirit a classe.
És una aposta des de ja fa anys, per tant, de l'escola cap a, doncs, cap a aquesta, aquesta activitat que va molt més enllà que simplement, no?, l'activitat de treballar amb, amb robots, perquè, bueno, implica també a banda un projecte científic, i per tant, doncs, és, creiem que és un projecte molt i molt complet, i per tant és una aposta clara des de fa anys de, per part de l'escola.
Els alumnes viatjaran aquest dissabte fins a La Corunya per posar a prova els seus coneixements. El projecte, que rep el nom de L'Oceà comença a la costa, intentarà aconseguir un lloc a la final mundial que se celebrarà als Estats Units.
La banda Unió Musical de Tarragona serà la protagonista demà d'un acte de nova creació per posar en valor la música de la Setmana Santa tarragonina. Miguel González.
En col·laboració amb l'agrupació d'associacions de Setmana Santa, la banda ha ideat i preparat una cercavila, tot interpretant marxes i peces del repertori musical típic i propi d'aquesta celebració. Començarà aquest dissabte a les 12 del migdia des de la plaça de la Font i anirà fins la plaça Corsini, passant pels carrers Comte de Rius, la Rambla Nova i carrer Canyelles per arribar fins i tot dins del Mercat Central. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ha explicat a Tarragona Ràdio que l'acte vol apropar a la ciutadania la riquesa musical de la Setmana Santa i de les marxes que s'hi interpreten durant les processons. Assegura que el catàleg d'obres i partitures és ben ampli.
Hi ha molta, molta, molta música, molt ben feta. A més, clar, evidentment, aquí tenim molta tradició, aquí a Tarragona hi ha molta tradició, no? Però clar, on hi ha més tradició, per exemple, de bandes de música que interpreten marxes, és Andalusia, no? Vull dir, les famoses processons amb les bandes, i la veritat és que hi ha molts compositors que han escrit, que escriuen, i a més hi ha com, es promou molt, no? Perquè hi ha molts concursos de música de marxes de processó a nivell estatal, no?
L'Associació del Pas de la Presa de Jesús de la Confraria de Pescadors també ha organitzat per diumenge la novena edició de la plec de bandes de la Setmana Santa de Tarragona. Començarà a les 11 del matí i recorrerà diferents carrers del barri mariner del Serrallo.
I també demà serà a partir de 2:45 la Rambla Nova acollirà la Moixonera.
La Moixonera és un projecte de mediació i acció comunitària que utilitza les arts escèniques per a la transformació social i per garantir l'accés a la cultura. En el marc de la programació del Festival Especial Dansa, aquest dissabte la Rambla Nova acollirà un espectacle de dansa. A través de la dansa, el teatre i l'expressió comunitària, la Moixonera convida el públic a reflexionar sobre el poder del cos com a protagonista de la narració escènica. Yolanda Soler, tècnica de cultura a l'Ajuntament, ha explicat en una entrevista a Tarragona Ràdio que és la primera vegada que es tracta aquesta disciplina.
Diem de la Moixonera que és un projecte de mediació cultural i creació artística comunitària. Queda així com molt estrany, però bàsicament és utilitzar l'art per expressar-nos, no? A través de les arts escèniques, en aquest cas. I des de l'Ajuntament és la primera vegada que es tracta aquest tipus de disciplina.
El projecte La Moixonera té l'objectiu de generar comunitat a través de l'art, promovent l'autonomia de les persones emergents en les expressions escèniques corporals. Creant l'art al carrer mitjançant la projecció de les emocions, conflictes i valors de la societat. Hi participen joves d'entre 16 i 30 anys que els agrada les arts escèniques i volen formar-se en aquesta disciplina. L'acte d'aquest dissabte és gratuït i obert a tot el públic. L'organitza l'Ajuntament de Tarragona i col·labora en Redescensa, Projector Nitorrinco i Fundació Carasso.
700 persones prendran part en la quarta caminada de primavera per l'autisme que arriba aquest diumenge a la ciutat.
L'esdeveniment, organitzat per Tarragona Esports i l'associació Todos en Azul, començarà a les 10 del matí. Per primera vegada, l'inici es farà des de la coca central de la Rambla President Lluís Companys. Es podrà triar entre dos circuits, el curt de 5 quilòmetres i adaptat a persones amb mobilitat reduïda, i el llarg de 9,4 quilòmetres. El president de l'associació Todos en Azul, Juanjo Caravaca, ha explicat a Tarragona Ràdio que es vol conscienciar i visibilitzar la malaltia.
Lo que buscamos es una salida en familia donde podamos dar esa concienciación del TEA y donde dar visibilidad, ¿no?, también a este trastorno. Y creo que es importante, ¿no?, que también todas las familias puedan unirse ese día y salir a caminar para dar visibilidad también. Es súper guay.
L'acte, que ja s'ha consolidat al calendari esportiu i solidari de la ciutat, comptarà amb el suport del club excursionista Allibera Adrenalina i d'una quarantena de voluntaris.
Fem una pausa. De seguida abordem l'actualitat esportiva del dia.
Sabies que més de 2 milions de persones volen aprendre català i no totes poden? Des d'Òmnium Tarragonès, amb 11 grups de vincles, volem continuar donant resposta a aquesta gran demanda. I et necessitem. Si vols col·laborar amb nosaltres, contacta'ns a tarragonès@òmnium.cat. Català per tothom, a cada barri, a cada escola i a cada feina.
Tarragona Ràdio, els esports.
Dani Vidal s'ha mostrat avui entusiasmat amb la resposta de la gent per omplir diumenge al migdia al nou estadi Costa Daurada davant de la Pontferradina. L'atractiu del duel entre segon i tercer classificat ha esgotat les entrades dels gols, tribuna i preferent baix, el que ha fet que el Nàstic hagi activat la preferent alta. L'entrenador reconeix que tenir un camp ple no és només un al·licient pels futbolistes. Té clar que quan el nou estadi fa soroll és molt incòmode per l'equip rival. Creu que és el moment que tots fem un pas endavant, ha dit Vidal.
Molt content amb la resposta de la gent. És el moment de que tots fem una passa endavant i estem segurs de que serà així. Quan la gent ve amb ganes és que es nota moltíssim. Sembla un tòpic, sembla que hi ha vegades que, i és veritat, la nostra feina, el que està a les nostres mans és que des de la gespa la gent es senti identificada plenament amb el que està veient, però és que aquest camp, quan fa molt, molt soroll, és molt incòmode pels rivals, molt incòmode.
En la roda de premsa prèvia al partit de diumenge, Vidal ha explicat que la plantilla està bé, amb ganes de jugar, però amb tranquil·litat. El tècnic té clar que el nivell de tensió i concentració és l'òptim, tot recordant que quan se supera el que és adequat es converteix en un perill.
Molt bé, amb moltes ganes, però tranquils, que a vegades és igual de perillós portar un nivell de tensió i un nivell de concentració o de tensió, millor dit, per sota de l'adequat que per damunt de l'adequat. Jo crec que estan tranquils, estan concentrats, han fet una molt bona setmana de treball i això és el que em dona més tranquil·litat de tot.
Vidal preveu un encontre molt diferent al del Torelín, on el Nàstic va perdre per 2-0. El tècnic del Nàstic recorda que va ser un partit molt tancat i alerta dels perills del rival, un equip capaç de canviar de sistema al llarg de l'encontre, sòlid en defensa i amb facilitat de generar amb poc.
És un equip molt sòlid a nivell defensiu, que li fa falta molt poc per generar perill, perquè té jugadors amb una capacitat individual de mig camp cap endavant molt gran, uns carrilers amb moltíssima energia com són Carrique o Álvaro Ramón o Andoni, independentment del que jugui per l'esquerra. Per nosaltres ens hem de centrar en nosaltres, sabem que ens hem d'intentar imposar el màxim de temps possible, que quan ells tinguin el seu moment, controlar les seves virtuts que les tenen i afrontar el partit com un mes.
Per al partit de diumenge, l'únic futbolista descartat hores d'ara és David Juncà. Aquest dissabte demà es valorarà si entren a la convocatòria Alberto Baró, que ja no va viatjar a Zamora, i Pablo Fernández i Pol Domingo, que es van haver de retirar del partit a l'estadi Ruta de la Plata amb problemes físics. També ho va fer Gorka Pérez, però sembla que no tindrà problemes per jugar davant de la Pontferradina. L'encontre es juga a les 12 del migdia i la gran afluència de gent fa que Guàrdia Urbana i Nàstic recomanin anar al camp amb molta antelació. Hi ha més cites esportives aquest cap de setmana. El Club Bàsquet Tarragona buscarà la segona victòria consecutiva a Sant Antoni de Portmany. Els tarragonins s'enfronten al Clas Bàsquet Sant Antoni quan tot de tan sols queden 4 jornades pel final de la fase regular. En la primera volta els mallorquins es van imposar en un partit igualat que va acabar amb el marcador de 94-98. Toni Larramona, entrenador del CBT, comentava que seria un partit per continuar amb la línia ascendent de les últimes jornades.
El desplaçament a Eivissa sempre suposa un partit molt complicat. En aquesta jornada ens trobem un Sant Antoni amb una dinàmica guanyadora que acaba d'aconseguir el rècord històric a la segona fet de victòries consecutives amb 14 partits guanyats. Tenen un roster, nosaltres el que ens toca és treballar dia a dia, centrant-nos en la nostra setmana d'entrenaments, seguir treballar com ho estem fent, intentar competir com en els últims partits on hem estat capaços d'estar sempre al partit donant la nostra millor versió, i hi ha partits que ha sortit cara i altres partits que ha sortit creu, i bé, hem de ser capaços de parar el seu joc de pick and roll.
El duel es disputarà aquest dissabte a 8:15 al poliesportiu Sa Pedrera. El TGN Bàsquet, per la seva banda, buscarà tornar al camí de la victòria contra l'Evens Bàsquet Igualada. Les tarragonines reben el tercer classificat i necessiten guanyar per trencar la mala ratxa que duen dels últims partits. L'entrenador del TGN Bàsquet, Israel Esteve, feia la següent anàlisi prèvia al partit.
Contra un equip que potser ha estat un dels potser l'únic equip junt amb Draft i potser Manresa que ens han guanyat de forma clara aquest any. i amb els que no van competir ja es van tenir un partit amb molta encert a Igualada i bueno, va ser el primer partit que segurament no, ja com dic, no van poder competir. La segona part ens van trencar el partit molt ràpid i ens van guanyar amb claretat. Bueno, és un equip molt dur, també amb 3-4 jugadors de molta qualitat, amb força per dins, molt agressius en defensa. Haurem d'estar doncs molt concentrades, sobretot.
L'última vegada que els dos equips es van veure les cares, l'Igualada es va imposar per una diferència de gairebé 30 punts. El TGN se situa 11è a la classificació, amb un balanç de 9 victòries i 13 derrotes, mentre que les de la Noia són les terceres classificades amb 13 victòries i 9 derrotes. El duel corresponent a la 23a jornada a la Lliga es disputarà demà dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del Sagrat Cor. I recuperem l'actualitat del futbol i tornem per explicar que el filial del Nàstic visita el camp del líder. Els de la Pobla de Mafumet es desplaçaran fins a Vic per intentar aconseguir algun punt que els distanciï de les posicions de descens. El filial gran és un dels únics dos equips que ha aconseguit guanyar el Vic aquesta temporada. Ho van fer per 3-1 en el partit de la primera volta. La Pobla se situa 11a amb 29 punts, mentre que el seu rival és líder amb 42 i un partit menys. El tècnic de la Pobla, David Escanadell, feia la següent valoració prèvia a l'encontre.
Sí, ara és un desplaçament complicat, com tots els partits que estan sent en esta lliga. Anem a camp del líder i, bueno, és un camp molt gran, en molts espais. Sabem que sí que és un rival doncs, diferent, que també és un equip que li agrada proposar en pilota, que no sé, no té un joc tan directe. En unes individualitats molt tops, per això va líder. I, bueno, nosaltres també nosaltres tenim la capacitat per a generar molt, per a defensar bé, que ja ho hem demostrat, i se tracta d'això, de seguir treballant, de millorar una miqueta més, de preparar bé el partit i en confiança d'anar a Vic i intentar tots els 3 punts com cada partit.
La valoració que feia David Escanadell, com dèiem, el tècnic de la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, el partit es disputarà demà dissabte a les 4 de la tarda a l'estadi ZEM Hipòlit Planes. I per la seva banda, el juvenil del Nàstic visitarà l'Espanyol després d'aconseguir sumar un bon punt contra el Barça la setmana passada. Xavi Vilagut, entrenador del juvenil, diu que el partit es preveu davant d'un dels grans de la categoria.
Tanquem aquest cicle de 3 partits amb Mallorca, Barça, Espanyol, partits de màxima exigència. A més, amb rivals que s'hi estan jugant. L'Espanyol encara està viu en la lluita per la Lliga i per tant, doncs, ens esperem un equip que ens vindrà a buscar, molt agressiu en la pressió, seguir amb la solidesa, amb la competitivitat que estem mostrant jornada rere jornada, però a més hem de millorar sobretot en l'aspecte realitzador, en les nostres situacions en zona de finalització, ser més agressius, ser més contundents, tenir més clar de quina manera volem atacar aquests espais i aquestes zones a prop de porteria rival, i en això estem treballant aquesta setmana.
El partit es jugarà demà a 2:15 a la ciutat esportiva de Nijarque.
Les notícies a Tarragona Ràdio.
Obramat Tarragona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix la informació de Ràdio Servei.
Doncs el primer que fem és connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bona tarda.
Bona tarda. Tant avui com demà, dia de sol i temps estable, predominant els cels poc ennuvolats. Avui màximes de 20 graus a Tarragona i a Tortosa, 19 al Vendrell i 16 a Gandesa. Bufa vent moderat del nord-oest amb possibles ratxes molt fortes al final del dia. Demà les temperatures baixen. Màximes de 18 graus a Tarragona i a Tortosa, 16 al Vendrell i 14 a Gandesa. Pel que fa a les temperatures mínimes, 11 graus a Tarragona i 9 a Tortosa. Molta atenció perquè demà s'espera vent molt fort del nord-oest, ratxes molt fortes que podran arribar o superar els 100 km per hora, especialment a zones del prelitoral. També a la costa tenim avís per fortes onades i ratxes fortes de vent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Pel que fa a la mobilitat, a recordar que des de dilluns està tallat el tram del passeig marítim a la zona dels Fortins, des de la Cruïlla de Mestre Benages fins al pont d'Armes, conseqüència de l'inici de les obres de demolició de la plataforma de formigó de la platja de El Miracle.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Doncs aquí ho deixem. Recordar que les notícies les trobareu ampliades a la pàgina web a www.tarragonaradio.cat i també podeu escoltar els butlletins a la tarda de les 4, de les 5 i de les 6.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la sentència a Dani Alves i l'absol de la violació a una jove en una discoteca de Barcelona al cap d'any del 2022. La sala d'apel·lacions del tribunal, formada per tres jutgesses i un jutge, ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista, condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó. La presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, lamenta des de la xarxa el missatge que deixa a les dones aquesta decisió judicial.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final, perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vés de fer una altra.
És divendres 28 de març de 2025 i tenim més titulars. El primer, també relacionat amb el Tribunal Superior de Justícia, que demana l'indult parcial per Laura Borràs al govern d'Espanya. Sònia Kerr.
A més, el tribunal suspèn l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, condemnada a 4 anys i mig, mentre l'executiu tramita l'indult. Els altres dos acusats també els suspenen de les penes de presó.
Quatre exalcaldes de Ripoll entreguen a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i la censura d'Aliança Catalana.
El text denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de Sílvia Orriols. L'exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, ha demanat que no es tingui por de combatre Aliança Catalana.
El que hi ha avui a Ripoll és por. I no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por. Un missatge a tot Catalunya de que això és Aliança Catalana. Això, la repressió i la por.
La prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de còlon i recte.
Ho demostra un estudi que s'ha fet a milers de persones a Catalunya i 7 comunitats autònomes més en què hi han participat també l'Hospital Clínic.
En Cultura inauguren la rehabilitació de 2 adoberies de Vic que va comprar l'Ajuntament.
Es vol que sigui la punta de llança per tornar a portar l'activitat a l'únic sector adober que s'ha conservat en la seva integritat a Catalunya.
Esport, Roger Sánchez, dijous rodó per als primers equips de futbol del Barça.
El masculí derrotava còmodament los Osasuna 3-0 i és líder en solitari, tot i que perdia Dani Olmo per lesió. Estarà unes 3 setmanes de baixa. El femení golejava de nou al Wolfsburg i jugarà a les semifinals de la Champions davant el Chelsea.
També molt pendents el temps, tant per avui com per al cap de setmana, perquè hi ha activada l'alerta, tant dels plans Vencat com Procicat, per la previsió de vent i d'onades fortes. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Situació que estarà encapçalada les properes hores pel vent que ha d'anar més. De moment, concentrat al nord de Girona, també al Pirineu i a les comarques de l'Ebre. És un vent de dalt, vent de tramuntana que en general portarà pocs núvols. Sí que alguns se'n formaran cap al Prepirineu i, sobretot, entre Osona, el Lluçanès, el Vallès Oriental i la Selva. En aquests indrets, fins i tot aquesta tarda, alguna gotellada, però fenòmens molt poc importants. I la temperatura, més suau que ahir. Atenció, perquè el cap de setmana el que ens vindrà, sobretot, és molt de vent. Demà dissabte serà un dia molt ventós al Pirineu, a les comarques de Tarragona, també les de Girona, i al voltant del migdia i la tarda, també aquestes ventades a la resta del país. Fins i tot aquesta tramuntana bufarà forta en indrets on normalment no ho fa gaire, que és cap a la Catalunya central i també les comarques de Barcelona, amb algunes nevades el dissabte al Pirineu i el diumenge ja amb força sol, però encara amb vent, especialment a les comarques de Tarragona i les de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Al control de Soi Val López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la condemna i absol Dani Alves del delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona. La sala d'apel·lacions ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó per agressió sexual. Les tres magistrades i el magistrat que la integren destaquen imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets a la sentència. Pere Sanz.
Ara, per unanimitat, les tres magistrades i el magistrat del ple de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyala que en la resolució de l'Audiència de Barcelona ja es feia referència a la manca de fiabilitat del testimoni de la denunciant. El tribunal desestima així els recursos de la Fiscalia, que sol·licitava la nul·litat parcial de la sentència i volia elevar la pena a 9 anys de presó. El tribunal també desestima la petició de l'acusació particular que demanava pujar la pena a 12 anys. El superior de justícia argumenta que les proves practicades no permeten concloure que Alves sigui culpable i recorden que en cas de condemna cal un cànon reforçat de motivació. La sala d'apel·lacions indica de manera explícita que el relat de la denunciant no es correspon amb la realitat. Alves va entrar a la presó el 20 de gener del 2023 i no en va sortir fins al cap de 14 mesos, el 25 de març del 2024. Per fer-ho, va haver de pagar